Carme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Cada 3 segons algú necessita sang a Catalunya i és que una de cada 10 persones que entren en un hospital en necessita. Donar sang salva vides i permet gaudir d'una medicina de qualitat. És per això que la donació de sang es converteix en un gest de civisme i de responsabilitat vers la resta de la societat. L'estat actual de reserves del Banc de Sang i Teixits de Catalunya és baix, ja que compten amb sang per a només 5 dies. És per això que us animem a donar sang aquest cap de setmana a Ripollet. Les donacions es podran realitzar al Centre Cultural demà a la tarda i al matí de diumenge. Hem d'aconseguir convertir la donació en un acte quotidià, ja que la majoria de nosaltres pot donar sang i només perdem uns minuts. Així aprofitem per recordar-vos que qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos pot ser donant. Es recomana que les dones donin sang un màxim de 3 vegades l'any i els homes un màxim de 4, respectant un període de 2 mesos entre cada donació. I fet aquest apunt, donem pas ara al repàs de la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars. Dilluns va obrir el nou CAP Pinatons, que a partir de demà assumirà també l'atenció immediata dels dissabtes que fins ara es feia al CAP1. L'arribada del tren a Ripollet ha estat un dels temes d'actualitat de la setmana. Sentirem les opinions de l'equip de govern i del COP Compromís per Ripollet.
I aquest cap de setmana torna a Ripollet l'Epidemic Dance Show amb el seu espectacle Almas. En parlarem amb una de les seves ballarines, la Mercè Carrasco.
Ens acompanyarà també l'Eloi Serg per parlar-nos dels bolets i de les activitats de tardor que estan preparant des de la Casa de Natura.
I aquest diumenge el taller del programa Juga amb la Història estarà dedicat a la festivitat de Tots Sants. Us en donarem més detalls.
La informació esportiva i la previsió meteorològica tancaran l'informatiu d'avui divendres 22 d'octubre fins al punt de les 2. Comencem. El passat dilluns va obrir les seves portes al nou CAP Pinatons, ubicat a l'Avinguda de Catalunya 18 i que podrà atendre fins a 16.000 usuaris. Comptarà amb un equip humà de 32 persones i amb 1.376 metres quadrats de superfície. El seu cost de construcció ha estat de 3,4 milions d'euros avançat per l'Ajuntament a través d'un conveni amb el Departament de Salut.
La directora del nou equipament, Ana Maria Cuenca, explicava a l'Info el tipus de servei sanitari que ofereix al CAP Pinatons.
Hi haurà servei de medicina de família, infermeria, farem atenció a urgències, tenim una aula d'educació amb la qual farem educació grupal i una sèrie de qüestions formatives, hi haurà extraccions, atenció a la dona, bueno, totes aquestes sales, hi haurà una sèrie de sales polivalents en les quals també ubicarem amb el temps algun referent especialitzada que ja està treballant amb nosaltres a Ripolletú, i odontologia.
La directora va explicar també a l'Info que una de les principals preocupacions dels pacients és el que suposa canviar de metge. Ana Maria Cuenca explicava que el que s'ha de fer si et vols quedar al centre que fins ara tenies escrit.
Doncs ha de fer una sol·licitud explícita, vale, a la qual se li dona una resposta amb un marge de temps. Jo fa dos dies parlava amb gent directament d'aquest tema. Són milers de canvis, no sabem quanta gent voldrà tornar a fer canvis i necessitem un marge de temps per poder valorar com fer els canvis sense perjudicar ni ser injustos amb una població o altra, no? Tenim la sort també que alguns pacients o molts pacients coneixen diferents professionals de metges medicina perquè hi ha metges que fa molts anys que hi treballen, no? I ja coneixen el doctor tal o la doctora tal i bueno, estan tranquils en el sentit que saben que amb qui comptaran i amb qui estaran, encara que se'ls hagi canviat el seu metge.
El nou equipament va ser inaugurat el passat 30 de setembre per la consellera de Salut, Marina Geli, acompanyada de l'alcalde, Juan Parralejo, així com de diversos regidors i un bon nombre del personal directiu i sanitari del centre. L'acte d'inauguració també va comptar amb la presència de nombrosos representants d'entitats locals, així com del fotògraf local Miquel Alba, donat que una fotografia seva dels Pinatons, realitzada als anys 80, presideix la recepció del CAP.
Recordem també que a partir de demà l'assistència sanitària d'atenció immediata que s'ofereix els dissabtes a Ripollet passarà del CAP 1 al CAP Pinatons. I com dèiem a titulars, l'arribada del tren a Ripollet ha estat el motiu d'intercanvi de declaracions aquesta setmana entre el COP Compromís per Ripollet i l'equip de govern. D'una banda, el grup de l'oposició ha denunciat que l'aprovació definitiva del Pla Territorial Metropolità de Barcelona condemna Ripollet a quedar-se sense tren. I d'altra banda, l'equip de govern recorda que la solució ferroviària per Ripollet ja està contemplada al Pla Director d'Infraestructures.
Des del COP Compromís per Ripollet asseguren que Ripollet, amb prop de 40.000 habitants, mereix una connexió ferroviària i, segons la documentació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, Barcelona no hi ha prevista cap nova estació de tren. Jacint Padró, regidor del COP Compromís per Ripollet, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio el motiu pel qual creuen que no s'ha aconseguit l'arribada del tren.
És la manca d'interès que sembla tenir el govern municipal per impulsar que Ripollet tingui connexió ferroviària com tenen d'altres municipis amb molta menys importància estratègica i demogràfica. I clar, això ho hem de denunciar. O si no ens posem totes les forces polítiques d'acord en pressionar a les entitats superiors a Ripollet, o sigui, a la Generalitat, al propi Ministerio de Fomento, Ripollet no tindrà mai connexió ferroviària.
Des de l'equip de govern, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ha assegurat que el Pla Territorial Metropolità és un planejament molt generalista i que des de la Comissió per a l'arribada del tren s'ha apostat perquè la solució ferroviària aparegui al Pla Director d'Infraestructures i així es contempla el seu avantprojecte.
En aquest cas, les figures de planejament que ens afecten per les vies ferroviàries és el Pla Director d'Infraestructures, que la comissió per l'arribada del tren, que estem tots els grups polítics integrats en ella, inclòs el COP Compromís per Ripollet i membres de la societat civil, ja s'ha explicat moltes vegades quina és la missió que té cada planejament. I per tant, la nostra lluita ha estat que el Pla Director d'Infraestructura, que és la planificació que genera compromisos no solament per la realització dels projectes, sinó també per la seva financiació, que ha estat i que pugui incloure una solució ferroviària a Ripollet.
Actualment la Generalitat ja ha encarregat a GISA el Pla Director Urbanístic, que és l'eina bàsica per a definir el traçat del tramvia al seu pas pel nostre municipi, i la comissió ja s'ha reunit diverses vegades amb els responsables de l'estudi. Des del COP Compromís per Ripollet, Jacint Padró insisteix en la necessitat d'una connexió ferroviària a banda del tramvia.
El tramvia és una solució al transport, diguéssim, comarcal. És a dir, per exemple, doncs, la gent de Montcada que vulgui anar a Cerdanyola, o nosaltres si volem connectar amb l'estació de Marrampinyo, que encara es diu Montcada-Ripollet. Però no té res a veure amb una connexió ràpida, que seria la connexió ferroviària. Digue-li metro, que és una opció que es va descartar per diverses raons tècniques, digue-li connexió ferroviària amb tren.
L'alcalde, però, creu que el futur immediat quan a solucions ferroviàries a Ripollet passa pel tramvia, tal i com s'ha apostat des de la comissió, tot i que es continuï treballant en d'altres solucions a llarg termini.
Al futur podem tenir vies ferroviàries de tipus metro, que bueno, d'aquí a uns anys jo suposo que aquest tema també s'haurà de posar sobre la taula, però en aquests moments tot el que hem treballat i per tant moltes entitats de la nostra comarca el que estan demanant per ser ecològic i per ser una via ràpida d'accés i molt ben valorada és el tema del tramvia. I aquest tramvia, que és transversal, ja ho hem explicat moltes vegades, ens permetria connectar-nos amb quatre vies ràpides de rodalies en molt poc temps i que al mateix temps ens facilitaria l'accés a totes aquestes vies.
Al marge d'aquestes consideracions, el COP Compromís per Ripollet ha demanat a l'alcalde que continuï insistint perquè la reunió sobre el tren pendent en Madrid es realitzi el més aviat possible.
El grup municipal del PP va presentar el passat dilluns 18 d'octubre la nova campanya que durà a terme sota el nom Podem sortir de la crisi. Les mesures dels populars es basen en dues accions principals: la disminució de l'atur promovent l'ocupació a través de la gestió municipal i les accions per fer de Ripollet una ciutat atractiva vers les empreses de fora.
Així ho manifestava durant la roda de premsa de presentació el president de l'agrupació local, Víctor Diéguez.
Una sèrie de propostes en el sentit que fos atractiu a les empreses venir a Ripollet, és a dir, fer intervencions, tant de neteja com de posar en marxa naus industrials perquè fos atractiu Ripollet. Posar facilitats a que les empreses de Ripollet, que suposa que donen feina a la gent de Ripollet, i els projectes que s'hi fessin, en la mesura que es pogués, passessin pel patronat d'ocupació o es fessin amb empreses de Ripollet.
Per dur a terme aquesta campanya, els populars organitzaran diversos actes, com ara conferències i rodes de premsa, i a més sortiran al carrer per explicar de prop a la ciutadania les seves propostes. Diéguez detallava els motius per dur a terme aquesta iniciativa.
Pel tema del particular de Ripollet serà posar en marxa aquesta campanya. Es tracta d'explicar, per una banda, quina ha estat la gestió, molt concretament també a Ripollet, per el que no funciona, i en segon lloc explicar des del punt de vista del Partit Popular a tots els nivells, també al nivell municipal, entenem que som l'opció per canviar de base aquesta manera de pensar i canviar aquestes xifres, que al final és el que ens importa a tots.
L'agrupació local del PP va aprofitar per manifestar el seu desacord amb la gestió municipal, ja que consideren que l'equip de govern ha establert mesures que no s'adapten a la realitat de Ripollet. El passat dissabte 16 d'octubre, la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya va retre homenatge un any més als ripolletens morts al camp de concentració de Mauthausen. L'acte, que es va dur a terme al monument dedicat als caiguts, situat al davant de la UAC, va comptar amb la presència del diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, Joan Tardà. Tardà va aprofitar l'ocasió per explicar als mitjans que Esquerra Republicana seguirà lluitant per recuperar la memòria històrica i va reivindicar el reconeixement del govern espanyol a les víctimes de l'Holocaust.
Estem profundament indignats i per això té tot el sentit del món més enllà de recordar les víctimes, té tot el sentit del món recordar que l'estat espanyol encara no ha fet justícia amb les víctimes ni ha rescabalat tots els honors de les persones que van ser perseguides pel feixisme. De manera que som on hem de ser, si no, no seríem dignes de dir-nos republicans i de tenir un sentiment patriòtic que és tan digne com el que puguin tenir altres persones.
Familiars dels desapareguts, així com representants de la secció local d'Esquerra, van deixar un ram de flors davant el monument en record als 5 ripolletens víctimes de l'Holocaust nazi. I aquest diumenge 24 d'octubre, els soldats ripolletens morts durant els 115 dies de la Batalla de l'Ebre rebran un homenatge institucional per part de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la resta de víctimes d'aquest episodi històric. L'acte es durà a terme al Memorial de les Campusines, lloc estratègic durant la batalla a prop de Corbera d'Ebre. A l'homenatge s'inaugurarà una placa amb els noms de més d'un miler de víctimes d'aquesta batalla, entre els quals hi figuren els d'alguns soldats de Ripollet. Segons ha informat la Comissió Memòria de les Víctimes del Feixisme, fa unes setmanes les famílies de les víctimes van rebre la corresponent informació sobre l'homenatge de la Generalitat i al mateix temps se'ls va demanar l'aprovació per poder fer constar els noms dels seus parents. Les dades sobre el nombre exacte de víctimes a la Batalla de l'Ebre oscil·len des de les 6.500 que va al·legar l'exèrcit feixista fins a les 30.000 que defensava l'exèrcit popular de la República. La Comissió de Memòria de les Víctimes del Feixisme ho atribueix a la descomposició final de l'exèrcit, la gran quantitat de desapareguts abandonats als camps de batalla i el menyspreu dels vencedors cap a les víctimes republicanes.
La Regidoria de Salut Pública i Consum, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, va organitzar el passat dimecres un taller participatiu sota el nom Què puc fer davant d'un problema de consum. La xerrada que es va dur a terme al Centre Cultural va anar a càrrec de la tècnica de consum Maria Jesús Cayuelas.
Una desena de persones van poder informar de les mesures que poden prendre els consumidors i els recursos dels que disposen per a dur a terme reclamacions o denúncies. A la sessió es van repassar els drets que té tothom com a consumidor i a més es va destacar que els col·lectius d'infants, joves i gent gran són els més vulnerables i per tant els que han d'estar més protegits. L'àmbit de la telefonia, tal i com va matisar l'especialista, és el sector que més reclamacions rep i el que més dubtes desperta entre la ciutadania.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Tenores, flabiols, tamborins, tibles, fiscorns, les cobles d'arreu de Catalunya tenen cabuda a Ripollet Sardanista, un espai exclusiu per la nostra música amb repàs dels principals aplecs de la setmana. Ripollet Sardanista, els divendres de 8 a 9 del vespre, perquè la ràdio també sona la tenora.
Ripollet Ràdio recorda cada matí els intèrprets i les cançons més populars a Temps era Temps.
Temps era Temps.
Des del 50 a l'actualitat, des del vinil a l'MP3. La història de la música contemporània de la mà de Ramon Argenter a Temps era Temps. De dilluns a divendres, de 10 a 1.
Estigues informat de les darreres novetats del món del teatre.
La Careta Parla.
Els segons dijous de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
La Careta Parla.
Notícies.
Bromes.
Entrevistes.
Radioteatre.
Tot el que necessites a...
La Careta Parla.
Around the world, around the world.
Sintonitza Ripollet Ràdio, siguis on siguis. Escolta'ns des de qualsevol part del món. Ripollet Ràdio a internet. Entra a ripollet.cat i sintonitza.
El 91.3 Info.
És ben coneguda la tradició boletaire de Catalunya. Els bolets són ingredients imprescindibles a la preparació de molts dels nostres plats. En alguns en són el component principal o fins i tot l'únic. En arribar a les pluges de la tardor, un gran nombre de persones es desplacen als boscos amb l'afany de passar una estona d'esbarjo i omplir de bolets els seus cistells, a banda d'aquelles que ho fan amb una finalitat comercial o culinària. El desconeixement o la confusió amb espècies comestibles d'aspecte semblant fan que cada any, en arribar a la temporada dels bolets, es produeixin intoxicacions, algunes fins i tot mortals. Per evitar-ho, avui hem convidat als nostres estudis el biòleg i president de l'agrupació Ripollet Natura, Eloi Sert, autor també del conte sobre els bolets, No diguis on m'has vist. Eloi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imagino que el primer que hem de fer abans d'anar a buscar bolets és saber diferenciar les espècies de bolets.
És que és imprescindible. És, el primer que has de fer és saber almenys un, que encara que només en sigui un, una espècie que saps que és comestible, per si te la trobes, agafar-la. No pots aventurar-te a agafar qualsevol bolet i cap al cistell, això encara, però després del cistell cap a la cassola, això, si no estàs segur, no pots fer-ho, perquè la pots guinyar, eh?
Potser és recomanable anar amb algú que en sàpiga, no?
Clar, és el que s'ha de fer. O bé, anar amb algú que en sàpiga, o fer, doncs, tu a casa teva, doncs, haver fet alguna formació, o llegit alguns llibres, que n'hi ha de molt bons, per saber exactament quins bolets et trobaràs i quins pots agafar i quins no pots agafar. Però sí, el millor és anar-hi amb algú que en sàpiga, i tant.
Mm-hmm. Consultar internet també, ara, una gran eina,
ui,
no?
Ja ho veuràs, i d'aquí, l'altre dia estava pensant amb això de l'entrevista, i que d'aquí 20 anys o 25 anys anem a buscar bolets i anirem amb un aparell que punxarem el bolet i a la pantalla ens sortirà exactament quin bolet és, perquè pots comptar que això, que de fer les lectures de l'ADN que possibiliten per saber quina és l'espècie de tots els éssers vius estarà a l'abast de tothom i tant que sí. O si no, ja ho inventaré jo, ja.
Ja, el primer pas, com dèiem, és conèixer-los, però després també s'han de saber agafar.
Sí.
I, o caçar, perquè en diuen de caçar bolets.
Bé, això ho diem aquí, i es diu, i des de fa pocs anys, a partir de la tele, d'aquest programa de caçadors de bolets, mm-hmm. que està molt bé, ha fet una tasca divulgativa molt, molt important, realment, eh? I, bueno, i doncs també per donar una mica, un caire una miqueta lúdic, més lúdic encara que el que és anar a buscar bolets, doncs és dir-li a caçar. I en això, aquesta pregunta, a veure, dius que hi ha els bolets, el primer de tot és tenir el respecte pel lloc on te vas, primer de tot. Primer com accedeixes en el bosc, com normalment en cotxe, com deixes el cotxe ben aparcat, que no malmeti a l'entorn, i com et desplaces fins a la zona on te trobaràs aquests bolets. Això també és anar a buscar bolets, i també ho hem de fer bé. Doncs no trepitjar allò que no anar sempre pels camins que hem d'anar, o pels passos que hi han, no aventurar-nos per llocs que siguin de propietat privada, perquè és allò, si està tancat és d'algú i s'ha de respectar, no? I quan arriba aquell moment en el que veiem el bolet, que el veiem i sabem que és, que el podem agafar, que no és perillós per la nostra salut ni pels altres que el puguin menjar, doncs l'hem d'agafar. I d'aquí és on des de fa uns anys, des de l'agrupació mateixa, quan dèiem què és el que s'ha de fer per agafar els bolets i tal, dèiem una cosa que fa uns anys ha canviat, i és la següent. Fins fa 10 anys, una cosa així, el que es deia que els bolets es tenien que tallar. Uh-huh. Es tenien que tallar i no es tenien que arrencar, perquè si s'arrencaven, el que és el miceli que queda en el terra, doncs quedava malmès, i això doncs impedia o hipotecava que altres bolets poguessin tornar a sortir. I deien que era una cosa esgarrifosa, doncs arrencar-los. Ara és al revés. Ara el que diuen és que el que hem de fer és precisament arrencar-los, perquè si es talla, això suposa una ferida. Hem de tenir en compte que el bolet és el fruit, és el cor reproductor d'un organisme que pot tenir quilòmetres d'extensió, o sigui, des de metres quadrats a quilòmetres d'extensió, que està sota terra. Doncs bé, doncs si el tallem, per allà poden entrar infeccions que poden malmetre el que és tota aquesta extensió de hifes i de miceli, mm-hmm. que està entre les pedres, per sota de les fulles i tal. I per això diuen que és millor, doncs, ara, diuen que és millor, doncs, arrencar-los que no pas tallar-los. i alguns altres, doncs, que algunes espècies és millor arrencar-los, altres espècies és millor tallar-los. I d'aquí un temps diran que potser és millor tallar-los i ficar-hi uns pòlvuls cicatitzants.
Arrencar-los? Sí. Que no trencar-los.
Aquí està la cosa. En tot cas, el que sí que... posats en aquesta tessitura, el que és millor és arrencar-los, mirar de no fer malbé més del que el que tinguem que far-ho, posar els dits... és a dir, que no s'aixequi la terra, posar els dits perquè quedi apretat, arrencar-lo o treure'l de la terra fent palanca amb el ganivet i així fem que perquè així aconseguim el bolet sencer i per identificar-lo pot anar molt bé.
De quantes espècies diferents de fongs o bolets podem parlar?
A Catalunya uns 3.500, 4.000, dels quals 300 i pico són comestibles, podríem fer que 500 podrien ser comestibles, de més o menys qualitat. Què significa que sigui comestible?
A veure.
Exactament. Hi ha alguns fongs que no són comestibles per sentit comú. Hi ha bolets de soca que són d'usos com una soca, vet aquí la paraula, que no per molt que ho bulleixis, allò està caratinitzat i no s'estou i no t'ho pots menjar. Altres, que sí que te'ls pots menjar perquè són tous i tal, ja tenen un mal gust, encara que els coguis tenen mal gust, ja no te'ls menges, i per tant d'aquests tampoc no són comestibles. I després hi ha altres que sí, que són comestibles o que són ingeribles, per dir-ho així, perquè fan bona olor, en el guisat de l'àvia queda molt bé, però tenen algunes toxines que són tòxiques i que poden fer que algunes persones amb unes sí i altres no els hi provoqui diarrees o vòmits, i amb altres en canvi no, o altres que són mortals per qualsevol. D'aquests 500 que diem de bona qualitat, entesos com a tal, no passa del centenar, potser, que són de qualitat òptima per menjar. I d'aquests, potser...
Sí, estem parlant de 3.000, 3.500 que no es poden menjar.
Només a Catalunya, però si mirem tot el món, de fongs n'hi ha alguns centenars de milers. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. I per aquí, per la zona, pel Vallès, on en trobem?
Bé, a prop de Ripollet, hi ha dues zones que una les hem de veure com ho fem. Una és aquí a la muntanya, aquí a Montcada i Reixac, a la muntanya de l'ermita que diem, o de l'Aslan, com es coneix, sobretot a la part que dona a la vessant, diguem-ne, que dona la vessant est, o sud, nord, que és on hi ha més ombrívol i on hi poden haver-hi més possibilitats de que no hi toca el sol i els bolets surten més. Hi ha zona que està bastant ben poblada, que se'n troben bastants. I a més és un bosc mixte que hi ha tant de pins com d'alzines. I després una zona que també és magnífica per trobar bolets és el que és Collserola. El que passa que Collserola aquesta setmana ha estat declarada parc natural i no sé com podrà afectar això
a
l'hora d'anar a buscar bolets aquí. Si més no, es tindrà que regular el tema. La regulació d'aquest tema és un altre
tema. És un altre tema. Quin és el bolet comestible més estrany que en podem trobar?
El més estrany, el comestible, bé, és si ens apartem del que és els ceps, els que tenen la forma típic de bolets, hi ha un bolet que és molt estrany, que és un que es diu orella de Judas, que el fan servir molt els japonesos i els orientals per fer amanides, que és un bolet que realment és mucilaginós, que es diu, és a dir, que és tou, és com si fos de gelatina, i que té una forma d'orella, no? I a l'hora de posar noms, el seu nom científic és Auricula Judeae, que traduït és l'orella de Judas, i que, ostres, Judas, amb un bolet, no? Però
són com negres, no?
Són com negres, sí, exactament, són com negres, però a més aquest bolet, si l'agafes, s'asseca. no passa res. Dius, això es menja, ho poses amb aigua i torna a agafar altra vegada la seva forma.
Dius,
ostres, mira que bé. Aquest és un bolet que és curiós. I després hi ha un altre que es diu orella de gat, que també té una forma que dius, quina forma més rara, i també és comestible.
Les orelles. Hem llegit que n'hi ha de bolets que poden arribar a mig metre.
Sí, són unes que són les esquames siliquandrosum, una cosa així, noms molt estranys, que són les sabateres. Mm-hmm. Les sabateres són uns bolets que tenen la forma típica de bolet, el que passa que tenen el peu és molt curt i tenen un pedazo de cap,
no? Impressionant,
que pot ser d'això, de fins a mig metre d'ample, i aquests són comestibles, les sabateres. El seu té un tacte molt avellotat, no avellotat, sinó esquamós, per això el nom, però molt suau. Després hi ha altres bolets així, bolets de records Guinness. Hi ha bolets que són els pets de llop, de la família dels pets de llop, no són en concret pets de llops. Els pets de llop són uns bolets que quan són joves per dintre són blancs i els pots menjar, en canvi quan són medusos tot s'ha transformat en pols, que els hi fa molta gràcia als nanos perquè el toquen i surt tot de pols pel damunt. Doncs hi ha una espècie que són els pisolitus, que poden arribar doncs a mig metre i a un metre, així, imagina't una pedra així de gran, de mig metre, que la toques i comença a sortir fum, que són les espores que han madurat a dintre seu.
Sí, sí, això pels nens ha de ser impressionant, no?
Home, i tant que sí.
Bé, però parlem de les més comunes, no volem parlar de les perilloses sinó de les comunes. Quines són les que s'han d'anar a buscar?
Bé, doncs d'aquestes 50 o 60 que podem agafar, doncs bueno, aquí tinc una llista de que les més comunes i que a més són les més fàcils d'agafar, doncs són popularment aquí a Catalunya, doncs és el rovelló, no? El rovelló doncs és el màxim perquè és hi ha moltes alzines per aquí per Catalunya i clar, doncs apareix on hi ha alzines i és fàcil de trobar. A més, és fàcil d'identificar, doncs, pel seu color que té, la forma que té, és fàcil de veure que és un rovelló, perquè quan talles les escames o l'obres surt un làtex vermellós, i que hi ha pocs bolets que això els hi passi, no? I dius, mira, aquest és fàcil. Després hi ha altres que també són molt bons, que són una miqueta difícils de distingir, perquè que són els ceps, que aquí t'has d'assegurar que són ceps, però que també s'agafen. A França, per exemple, són els que més s'agafen, en comptes de rovellons, són els ceps. Hi ha boletaires que a la zona dels Pirineus doncs fan intercanvis. A una zona de França doncs agafen molts rovellons i aquí agafen molts ceps. Es troben, fan intercanvis i se'n van cap a casa seva. Sí. I després res, doncs, que si rossinyols, que si les llanegues, això. Però després també hi ha altres que són també molt coneguts, en el sentit que sí que els hem vist, però que potser no els agafem, que són les trompetes de la mort, que són uns bolets que tenen forma de trompa, aquestes d'audífono dels d'abans del meu també fill del món, i que són de color negre.
Igual és pel nom, no? Trompetes de la mort.
Trompetes
diuen,
de
això
la
no ho toquem.
Exactament, trompetes de la mort, i que dius, ui, i això no, però també són s'assequen i fan bé per donar gust en els guisats, i bueno, que si carlets, peus de rata. Els peus de rata s'han d'anar en compte perquè hi ha uns que són miqueta astringents i fan mal de panxa, però són molt bons. Pebrassos, uns altres que podríem... Hi ha un altre ou, un altre embolet que es diu ou de reig, que és la marita cesària, que es diu cesària perquè era el bolet que més els agradaven els cèsars, i això suposava una distinció dintre del món volatil, no? I que, bueno, pues que feia, i realment té un gust molt bo. I quan és jove és molt fàcil de distingir i molt bonic, a més, molt bonic. Però compte que si plou, es renta, i s'assembla a alguns parents seus que són mortals.
Déu-n'hi-do. S'ha d'anar amb molta cura. S'ha d'anar amb molta cura. Podem dir que els més petits potser doncs, són els que més es veuen atrets per agafar alguns bolets, sobretot els més raros, no? Mm-hmm. I per això recomanem el conte, No diguis on m'has vist, que és el que comentàvem abans. Aquesta pot ser una eina divertida, no?, per introduir els petits en el coneixement dels bolets.
T'agraeixo que diguis això, que és una eina important.
Si més no, és divertida.
I realment penso,
és
penso
un
que
conte.
Sí. No, exactament. És, no serveix realment per identificar els bolets, perquè per qüestions de pressupost no es va poder posar en fotografies, que realment les fotografies són imprescindibles per identificar els bolets, i gràcies a Déu la tecnologia doncs, està saliem nosaltres, per això, perquè cada vegada les fotografies són millors. A l'hora de comprar un llibre, doncs intentar que sigui d'un llibre amb fotografies de com més a prop de casa teva millor, perquè és on tu aniràs a buscar. És més val comprar un llibre català de micologia que no pas un anglès, per exemple. Doncs i aquest llibre, doncs sí, és un conte, doncs que els bolets que hi surten doncs, són dels més coneguts, aquests que he dit, que si el sureny, pet de llop, que si estrelletes, llígoles, rossinyols, apagallums, xampinyons, genegues, carlets, no? Són els més coneguts, i que doncs, els nens que llegeixin, hagin llegit el llibre, després el troben al bosc i poden fer les històries que en el llibre s'expliquen. Per exemple, un dels personatges que apareix secundaris, no sé si li donaria un Òscar interpretació doncs són les trompetes de la mort, que es desmitifica el nom, no? Això, trompetes de la mort,
no?
Apareixen com a vídues, però estan boges, no? I, sí.
És un dels personatges. I pels més grans podem parlar ràpidament ja de les activitats que s'han organitzat a partir de la propera setmana a la Casa de Natura, que són aquestes cinquenes jornades de bolets. Ens podies explicar breument, hi ha un parell d'activitats, no em sembla?
Doncs sí, efectivament, les he agafades i les estic buscant, però te les puc explicar. Sí, mira, a veure, el 30 d'octubre, anem ràpids. El 30 d'octubre, a dos quarts de nou del matí, hi ha una sortida de guiada al bosc per anar a buscar bolets. El que passa que, malauradament, ja està totes les places, que em sembla que són unes seixantena, ja estan ocupades, no? Des de fa temps. I el 3 de novembre, a dos quarts de vuit del vespre, hi ha, en el centre cultural, hi ha una activitat que és cuina de bolets, i a càrrec d'Àngels Puntes, que tampoc queden places, i que, doncs, ostres, per un cantó es recullen en aquesta activitat del 30 d'octubre i el 3 de novembre es poden cuinar. I hi ha una altra, que aquesta sí que no hi ha places, les places són il·limitades, que és la visita a l'exposició que cada dos anys fem l'agrupació Ripollet Natura, i que és des del dimarts 2 de novembre a les 7 del vespre fins al diumenge 7 de novembre, i aquí doncs es poden veure els bolets que haguem pogut agafar doncs el cap de setmana abans. Esperem que aquest any potser sí que podem fer alguna cosa maca.
Molt bé, doncs aquelles persones que no s'hagin pogut apuntar a aquestes activitats saben que poden anar a veure aquesta exposició. Només agrair-te, Eloi Serviola, aquí president de l'agrupació Ripollet Natura, la teva presència. Moltes gràcies.
Encantadíssim.
I que vagi bé la caça de bolets.
Gràcies.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Clínica Dental Virgen del Pilar. Especialistas en prevención y tratamiento, prótesis, ortodoncia, limpiezas y extracciones. Todo lo que necesitas para que el dolor de muelas no esté presente en tu vida. Realizamos visitas de lunes a viernes. La primera revisión y presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Nuestra Señora de los Ángeles número 17. Clínica Dental Virgen del Pilar. Presumir de sonrisa es presumir de salud.
Dona la benvinguda a casa al teu fill de la millor manera possible. A la llar del nen trobaràs tot el que necessites per fer dels seus primers anys una delícia. Fes la llista de naixement del teu fill amb nosaltres i sorprèn a la família i els amics amb la millor qualitat i preu. Ens trobaràs a la Rambla de Sant Jordi número 75. Vine i informa't de totes les nostres ofertes. A la llar del nen, el primer és el seu benestar.
Cada entorno determina un estado de ánimo y en NB Sofás trabajamos para proporcionarte todo aquello que necesitas para vivir mejor. En NB Sofás queremos que te sientas bien, por eso disponemos de un amplio stock en tapicería y descanso. Ven a las rebajas y aprovecha nuestros grandes descuentos en colchones. Estamos en la carretera de Santiga sin número de Ripollet o puedes consultar nuestra página web mbsofas.net. MB Sofás, placer, descanso y alegría. Ripollet ya tiene un nuevo punto de encuentro. Paddock 73, tu café bar restaurante en el centro comercial Autoexit. Menú del día a 7,95 euros y desayunos a 1,80 euro. Disfruta de nuestro amplio comedor climatizado y nuestros paquetes de cumpleaños con merienda y karting para niños.
Paddock 73, en la calle Tarragona 1824 de Ripollet. Y dale gas a tus momentos de ocio.
Esteu escoltant Info.
Aquest cap de setmana torna a Ripollet l'espectacle Almas a càrrec de la companyia Epidemic Dance Show. Ja es va poder veure el mes de juny i degut al seu gran èxit es tornarà a representar aquest dissabte i diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori. Per parlar-ne en tenim a l'altra banda del telèfon una de les seves ballarines, la Mercè Carrasco. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mercè, aquest cap de setmana torneu al Teatre Auditori amb aquest espectacle que va tenir molt d'èxit, no?, el mes de juny.
Sí, va tenir molt d'èxit, ben tindrà que treure 200 persones del teatre que havien comprat entrada perquè vam fer sobreventa d'entrades. Va ser una venda espectacular i hem tingut que repetir, és més, hem tingut que repetir dues vegades perquè tota la gent que va vindre al juny ha volgut repetir. Per tant, tota la gent que no va poder vindre tenia que veure-la, amb la qual això, dues vegades hem tingut que fer-ho.
Bé, genial. Explica'ns una mica quin és l'argument i les disciplines artístiques que s'hi poden veure.
Bueno, és una obra de teatre, vale, que representa, pues, això amb teatre i a la vegada amb ball i amb cant. Vale? Representa la vida d'una noia que en la seva vida actual té molts problemes i, bueno, acudeix a un psicoterapeuta perquè li solucioni els problemes i, bueno, troben que la solució és anar a altres vides i així veure els errors que han comès en les altres vides i poder solucionar la vida actual. Bueno, i tot això representa tots els sentiments, totes les sensacions, tot el que ja viu amb ball i amb cant.
Hem de dir que Epidemic Dance Show neix de la fusió d'Escamarlà Crew i d'Urban Show.
Sí.
És així? Com és que neix aquesta idea de crear un sol grup?
A veure, perquè a Urban Show ens dedicàvem ben bé a uns estils de ball que eren més urbans, des dels més urbans als més clàssics, realment. Fèiem més hip-hop, funky i a la vegada contemporani, clàssic. I és que Marlan Crew era un grup de joves que havien creat el grup per exercir el breakdance, que és una branca també urbana. I, bueno, és algo que avui dia agrada molt a la gent i és molt espectacular i vam decidir fer la fusió perquè sabien que seria una bomba.
Aquest cap de setmana hem de dir que, a més de la vostra formació, tindreu artistes convidats.
Sí, tindrem a Esther Watts, que és cantant, a Eve, que també canta, a Silvana i al seu grup les Oyunis, que ens diuen que ballen dansa del ventre, que faran una actuació i ja està.
Hem de dir que quan a escenaris, a banda del Teatre Auditori i Ripollet, també vau trepitjar el de Festa Major.
Sí.
Com va anar?
Pues la veritat és que molt bé. Va ser tot una casualitat de que vam sortir a un parc de Ripollet per col·laborar amb el Centre Cultural. Ens van veure gent de cultura i ens van contratar i la veritat és que va ser espectacular. Va veure molta gent, la gent es va animar molt, tothom, bueno, és que és més, moltíssimes entrades s'han venut a partir de l'actuació d'aquell dia.
Uh-huh. I a banda de l'espectacle d'Almas, quins són els projectes que teniu entre mans ara mateix?
Home, de moment ens agradaria explotar una mica aquest espectacle, perquè ha sigut, a part d'un espectacle ja en general que és molt vistós i a la gent li agrada molt, és algo que nosaltres ho hem viscut amb molta intensitat, amb molt sentiment, i és una cosa que ens agradaria disfrutar bastant temps més. Aprofitarem una miqueta aquest festival. La veritat és que si no tenim un altre projecte pendent, amb la qual cosa és això, disfrutarem una miqueta més d'Almas.
Ens has comentat que s'havien venut moltíssimes entrades per tant per dissabte com per diumenge. Uh-huh. Saps si queden encara entrades per aquest cap de setmana?
Sí, era que sí que queden poquetes, però sí que hi han. Aquesta vegada les ha portat una companya de l'associació, però a partir d'avui estan totes al Centre Cultural de Ripollet. Vale? Qui vulgui qualsevol entrada pot anar al Centre Cultural, preguntar per dissabte o diumenge i això, comprar-les.
Molt bé, doncs Mercè Carrasco, una de les ballarines de Epidemic Dance Show, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé aquest cap de setmana.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adeu.
Adeu, bon dia.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell i el Club 3C han signat un acord per tal d'incloure els espectacles professionals del Teatre Auditori a les campanyes del club. L'acord permetrà a l'associació utilitzar els canals de promoció d'espectacles d'aquest club. El 3C compta amb una revista i una pàgina web pròpies, una pàgina diària al Periódico de Catalunya, un programa diari al Canal 33, informació de les ofertes a través d'ICAT-FM, un servei d'alertes de SMS i l'ús de les xarxes socials Facebook i Twitter. A canvi, les persones que disposin del carnet del 3C obtindran un descompte del 20% en el preu de les entrades de la programació professional estable de Ripollet. El Club 3D és una iniciativa de Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio, el Departament de Cultura de la Generalitat, Ibera Autor, Prom Teatre, Abacus, Cooperativa, Servicaixa i Telentrada. La promoció començarà amb Assufre, el proper espectacle programat per al 5 de novembre. El passat dilluns es va inaugurar l'exposició La Sagrada Família en Filateli al Centre Cultural de Ripollet. La mostra a càrrec del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripollet té com a fil conductor l'obra d'Antoni Gaudí.
En aquesta mostra es pot veure tota una selecció de segells, monedes i col·leccionisme divers que han aportat els diferents socis de l'entitat. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, va voler destacar la llarga trajectòria del Cercle Filatèlic, així com la dedicació de tots els seus membres vers aquesta disciplina. L'exposició La Sagrada Família en Filatèli romandrà al Centre Cultural fins al proper 31 d'octubre.
La Festa de les Tres Serres, que va tenir lloc el passat diumenge 16 d'octubre a la plaça del Molí, ha estat un any més tot un èxit de participació. Reduir, reciclar i reutilitzar ha tornat a ser l'eix central de la festa dirigida especialment als més petits, però amb activitats per a totes les edats. Aquesta iniciativa està organitzada per les associacions de veïns de Can Clos, Can Mas i Maragall, amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient.
Les novetats d'enguany han estat l'animació infantil a càrrec de la Careta Teatre i la instal·lació del Pop del Reciclatge, un inflable gegant on els nens van tenir l'oportunitat d'aprendre a reciclar passant sudalló més bé. La festa també va comptar amb la presència dels Mossos d'Esquadra, que van apropar-se als nens amb dibuixos, plaques de policia infantil i també van deixar els nens i nenes pujar un dels seus vehicles. La sisena Festa de les Tres Erres també va comptar amb un bon nombre de parades de productes artesans, diversos estants de productes reciclats, inflables, espais informatius i tallers de la Casa Natura, així com la tercera trobada de puntes de coixí, amb uns 200 participants. Per l'escenari de la festa, a més dels actors de la Careta, van passar la colla de gitanes de Ripollet i Lucero de Lora amb el seu ballet. A migdia es va oferir una fideuà per a prop de 2.000 persones.
Aquest diumenge el Centre d'Interpretació del Patrimoni acull un nou taller del programa Juga amb la Història. En aquest cas, l'activitat està relacionada amb la festivitat de Tots Sants.
La tècnica de patrimoni, Helena Vilalta, explicava a l'info de Ripollet Ràdio en què consistirà el taller.
Una calaca és una paraula mexicana que es fa servir per anomenar la mort o els esquelets. Però també són les figuretes que representen aquesta mort. I són unes figuretes que es poden fer de materials diversos, com el filferro, la fusta, o bé es poden preparar com un menjar, com un pa o com dolços. L'hem fet perquè, com que s'acosta la Diada de Tots Sants, hem volgut explicar una miqueta la manera com ho celebren en altres cultures, concretament a la cultura mexicana, aquesta celebració del dia. Ells celebren el dia de, no celebren el Dia de Tots Sants, sinó que celebren el Dia dels Morts, el dia 2 de novembre, i fan la festa del Dia de los Muertitos. És una festa que, de fet, està declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i és per aquest motiu, sobretot, doncs, que també hem volgut fer aquest taller.
Aquest curs, la temàtica de les activitats ha canviat una mica, així ens ho explicava l'Helena.
Aquest any, als tallers de Juga amb la Història, hem volgut diferenciar-nos una miqueta dels tallers que havíem fet fins ara, que estaven basats, sobretot, amb temes relacionats amb el molí, eren tots sempre relacionats amb els cereals, amb productes derivats de la farina, i hem intentat buscar temes diversos, sempre relacionats amb l'art o amb la història, bé de la nostra cultura o bé d'altres cultures. I llavors trobarem tallers, doncs, des de fer un mosaic romà, a fer un taller de prehistòria amb pintura rupestre, o un taller on t'explicarem la guerra de Troia i es farà un cavall de Troia.
El taller serà a les 12 del migdia al carrer Molí d'en Rata número 1 i el preu és de 3 euros.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus.
Demà dissabte a les 5 de la tarda fins a les dos quarts de 9 del vespre, i el diumenge de 2:15 del matí fins a 2:15 del migdia, el Centre Cultural acull dues noves jornades de donació de sang organitzades pel Banc de Sang i Teixits en col·laboració amb la Regidoria de Salut Pública.
Els més excursionistes podran participar aquest diumenge a la quarta caminada Ripollet-Tibidabo-Ripollet. El recorregut de 26 quilòmetres s'iniciarà al parc del riu Ripoll. Per a participar en aquesta activitat organitzada pel Centre Excursionista de Ripollet, cal fer inscripció prèvia al Centre Cultural.
D'altra banda, i ja mirant cap a la setmana vinent, el proper dimecres a les 6 de la tarda es realitzarà el taller per a nadons nascuts per llegir. Aquesta sessió a càrrec del Centre Creixent Entre Rialles està dirigida a infants de 2 a 9 mesos i cal fer inscripció prèvia.
El passat divendres, el Club Tenis Taula Ripollet va retre un homenatge a Joan Arnau nomenant-lo primer soci d'honor de l'entitat. El president Román López va agrair l'esforç i la dedicació que Joan Arnau ha realitzat els darrers anys pel club i el va obsequiar amb un petit present. La ballada va comptar amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Juan Parleco, el regidor d'Esports, Xavier Peñarano, i el president de la Federació Catalana de Tenis Taula, Jordi Prat, juntament amb familiars i amics de l'homenatjat.
A motiu de la celebració de la Diada de Tots Sants i per tal de facilitar la visita al cementiri de Collserola, l'Ajuntament de Ripollet ha contractat un servei especial d'autobusos a l'empresa Font. Aquest funcionarà els dies 26, 27 i 28 d'octubre, sortint de Ripollet a les 10 del matí i tornant a les 2 del migdia. I els dies 29, 30 i 31 d'octubre i l'1 de novembre, amb sortides del municipi a les 9 i mitja, a les 11 i a les 12 i mitja del matí i tornades a les 11.45, a les 13.45 i a 2:45.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter.
Jugues?
Esports.
Fem ara un repàs a l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda. Comencem parlant de futbol. El Ripollet podria ser líder.
Sí, però té que passar dues coses, ja que aquesta jornada s'enfronten entre ells els quatre primers i sols els separa un punt. El líder, l'Àdia, juga al camp de Mollet, que és el segon, i el Ripollet, que és el tercer, juga al camp dels Grollers, que és el quart. El que té que passar perquè el Ripollet sigui líder d'aquesta jornada és que empatin el Mollet i l'Àdia i que el Ripollet guanyi el Grollers. Si els dos partits queden amb un empat, el Manresa podria ser líder si guanya el camp del Palau, però també es poden afegir el Figueres i el Premià.
El bàsquet del Ripollet té un difícil desplaçament.
Un Ripollet amb moltes cares noves i que fa difícil la categoria i tot el que és inferior a la temporada passada. Sols tenen una victòria, en aquests moments estan en zona de descens directe, ocupant el lloc número 15 de 16 equips. Els dos últims baixen directament i els quatre següents farien la promoció per la permanència. El rival d'aquesta jornada és a la pista del Morell, que està en igualtat de punts, però que per millor bàsquet a baràs va per davant del Ripollet. El dissabte a les 19:30 s'enfrontaran per intentar guanyar, ja que una victòria al Salou, que és l'últim, podria condenar el Ripollet a ser l'últim del grup.
I acabem en tenis taula, el Finca Ripollet juga contra el segon.
Doncs sí, per dues raons. El Ripollet és el líder, el Santa Eulària d'Eivissa el segon, però l'entrenador de l'equip d'Eivissa, Rafa Ramírez, és el germà de Sara Ramírez. I les dues jugadores, Marta Zamorano i Mireia Jurado, són de Ripollet. O sigui, es pot dir que és el Ripollet B contra el Ripollet A.
Uh-huh.
El partit serà molt disputat per veure qui és el millor. Berta López, Cristina Vico i Miguel Achirita, que el passat diumenge va jugar lesionada i intentaran mirar de conservar el liderat. A la contra jugarà el Solarium del Poliesportiu el dissabte a les 8 de la tarda.
I acabem, com sempre, coneixent quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs vendrà Albert Jordana i Pere López, que és el nou entrenador del Club Humboldt Ripollet.
Ja us avançarà tot a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Moltíssimes gràcies. Una setmana més. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar mirem, com sempre, quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs aquest cap de setmana augmenten les probabilitats de precipitacions, especialment diumenge. La setmana vinent es preveu assolellada, però amb un descens de les temperatures a partir de dimarts.
I fins aquí l'info d'avui divendres 22 d'octubre de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, a control tècnic, Laia Prat, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 de migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Grandma, Els deixem escoltant el tema Guisat de Bolets de Nel Jofre, extret del seu àlbum Cançons d'un bosc. Un tema del de Bolets, del qual hem parlat fa una estona a l'Info, donat que la propera setmana s'iniciaran les cinquenes jornades de Bolets a la Casa de Natura. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
And I will get the hamburger, fresh sprouted carrot, a whole hot pot of love chicken, a chicken leg to chew. Yes, and when you stew the mushrooms, the family's home with you. I got the beef and gravy round and dripping down around my neck. You got me finger licking, cause I love the best. Leave the peace and put it. That's not the way you do. My bowl of hot tub love and my homemade toast stew too. My baby loves to cook up that homemade soup. What is it that you cook at? What makes it taste so good? It's when you dump the dumplings, I'm coming home to you. Cook up that homemade soup. What is it that you're cooking? What makes it taste so good, man? When you dump your dumplings, I'm coming home to you. Now don't forget the tough soup in my mushroom or dumpling stew. You when you soak that dumpling, I'm coming home.